Veus del matí, el magazín de Ràdio Vilafant.
Justament aquest matí dèiem no sé de què parlarem avui amb la Sandra Varas perquè té tants fronts oberts que tots acaben confluint també amunt, no? Però finalment ha arribat amb el seu llibre que dic, jo crec que és una bona opció. Mira, passem del llibre de la Núria Esponellà al llibre de la Sandra Varas. Bon dia, Sandra.
Molt bon dia.
Que dius que el vas treure fa un anyet ara,
no? Ara fa un anyet, sí, compleix un anyet.
És el teu primer llibre?
És el primer llibre... I és un llibre que va trigar un temps en sortir a la llum. Va ser tot un procés.
Es diu...
Shasta.
Shasta.
Maternitat intuïtiva i l'art d'acompanyar-la.
Què és el que et va fer decidir a escriure aquell llibre?
Bueno, principalment perquè sóc periodista i m'encanta, no, tant escoltar, parlar de coses, comunicar, i l'escriptura és una d'elles, no, una font de comunicació. I l'altra va ser que les formacions que ja portava uns anys fent, jo havia de recórrer a llibres, sobretot estrangers, de parlar anglesa, perquè no trobava cap llibre en concret que s'apropés a la meva visió o la meva manera d'entendre la maternitat i com treballar-la, no? I finalment vaig decidir, bueno, doncs potser escric jo no, les coses que crec que són més importants o com el que jo crec que necessita una dona quan està en aquest moment vital, no?
Mm-hmm. Què és el que podem trobar en aquest llibre? Perquè veig que hi ha il·lustracions que a més són de la Glòria García, d'aquí, de Besalú.
Mm-hmm, d'aquí a prop. Mm-hmm. Bueno, la idea era que fos... un cúmul d'eines, sobretot, que poguessin tenir les dones, tant dones com professionals de l'acompanyament a la maternitat.
És a dir, no necessàriament mares, no?
No
necessàriament.
No. Uh-huh. També dones que han volgut ser mares i que finalment no, dones que estan en el procés de concepció, ja sigui una concepció natural o una concepció artificial, o sigui, en qualsevol moment del camí cap a la maternitat, que el camí és, mai se sap, no?, com serà aquest camí, el temps que portarà i la forma que agafarà, no?, i qualsevol dona que estigui en aquest procés el pot llegir i serà superútil per ella, però també les professionals que acompanyen la maternitat, perquè la visió, el que reflexa o el que porta són eines, no?, reals per poder gaudir i no, amb plaer i amb tranquil·litat, amb pau, el camí de la maternitat.
Aquí conflueix una miqueta tot el que tu aportes, no? La teva vessant periodística, com bé deies, el tema del món del ioga i el tema de l'acompanyament amb la maternitat com a doula que ets, no? Ha sigut fàcil o una miqueta difícil poder transmetre, doncs, tots aquests coneixements en un llibre?
No, al revés, ha sigut molt orgànic i ha sigut molt, molt fàcil perquè m'ha permès també estructurar, no, tot allò que per mi és important a l'hora d'acompanyar la maternitat o acompanyar-se a una mateixa en el seu propi camí, ha sigut molt fàcil, molt orgànic, no? I és el que comentàvem l'altre dia, no? La importància de baixar el cos, de no quedar-nos només amb coneixements, amb informació, que d'aquesta hi ha molta, no? I normalment és molt extrema, és cap a un costat o cap a l'altre, i jo el que volia aconseguir o el que volia inspirar és que tant la dona que està visquent aquest recorregut sigui capaç de connectar amb la seva intuïció, connectar amb ella mateixa i ella mateixa decidir com serà i quina forma agafarà aquest camí, no? En la mesura de lo possible, hi ha coses incontrolables, no?, en el camí a la maternitat, però les que sí que estan a les nostres mans, que és, per exemple, la cura cap a una mateixa, no?, o aquesta connexió tan important amb la intuïció, que la tingui. Llavors, les eines és sobretot per això, perquè la dona pugui arribar a connectar i a poder decidir què fer amb la seva maternitat o com viure-la, no? I que les professionals aprenguin aquestes eines per ajudar o transmetre aquesta importància de connectar amb la intuïció a les dones amb les que treballen.
La intuïció la perdem durant aquest camí o al contrari, acostumem a tenir-la com molt més present?
La intuïció es desperta, sobretot en aquest moment, no?, de la vida d'una dona. Es fa més present. La cosa és si volem escoltar-la o no, si estem capacitades per escoltar-la i després si comprenem el llenguatge d'aquella intuïció, no? I molts cops en la nostra societat es necessiten eines per poder... un cop s'ha obert... estar presents, escoltar-la i llavors fer alguna cosa, no?, amb aquesta intuïció, o sigui, portar-la a terme. Perquè hi ha moltes dones que em diuen, no, és que si jo m'escolto, això és el que vull fer, no? Pues, per exemple, donar el pit o no donar-lo. Si s'escolten elles saben el que, no? O si escolten el seu cos, els hi diu. Però hi ha moltes veus al voltant, sobretot familiars, més enllà de les culturals i socials, però molt properes, o la mateixa parella, la mateixa acompanyant, no? Que pensa el contrari o pensa diferent, i això té una força molt gran. Llavors, no només és connectar amb aquesta intuïció, que ja dic que de manera natural es desperta durant la maternitat, perquè estem molt més obertes en tot, ens obrim físicament, ens obrim emocionalment i energèticament, no? Llavors, ja existeix aquesta connexió, però després és què fem amb allò? Ho tirem? Ho deixem anar?
Ho mirem?
Ho mirem.
Ho aparquem, no? Fem veure que no hi és, que no ho sentim, que no ho veiem?
Exacte. O fem alguna cosa amb això, no? I deixem que la nostra pròpia veu, quantes coses, no? Com a dones ens hem callat, no hem dit, i la maternitat és un moment ideal, i en d'altres...
Ens desperta moltíssimes coses, la maternitat, no?
Uh-huh. I la veu és una gran cosa, no? De poder finalment parlar, que se'ns escolti, poder dir el que sentim, no?
El ioga, amb tot aquest camí, amb tot aquest procés, ajuda? De quina manera?
Per mi és la via més potent, no? Per això al llibre també hi ha seqüències de ioga segons el trimestre, segons el moment de la dona, hi ha algunes idees sobre com treballar amb el ioga per exemple, tot el tema del sistema nerviós o cosetes que poden passar durant la maternitat, i això al llibre hi és, no? Com a eina, per mi és de les més potents, perquè si estàvem parlant de connexió, si estem parlant de autoresponsabilitat, ja estem parlant de la intuïció, el ioga és una via potentíssima per connectar amb tot això. La respiració és clau per que aquesta via s'obri, i ja sabeu que el ioga, una de les dels seus pilars és la respiració, tornar a aprendre a respirar d'una manera determinada. El tipus de ioga que jo vaig crear per la maternitat, això parlo de fa més de 15 anys, i va ser molt pioner, és, el nom que porta és Yoga Flow Prenatal i Postnatal, tant per l'embaràs com pel postpart, i la base és el moviment, no? O sigui, més enllà del ioga és, perquè hi ha molts tipus de ioga, tu saps que el ioga, al final, la sana principal és la de la meditació, no? Asseguts a terra per meditar, però hi ha un ioga dinàmic, existeix aquest dinamisme en el ioga, no? No només el moviment intern, sinó extern, i jo defenso aquest moviment durant la maternitat sempre, però especialment durant la maternitat, no? La dona s'ha de moure, la dona s'ha d'expressar, la dona s'ha de... perquè no només per una qüestió física, que és òbvia, no? Tenim unes caderes que no tenen altres països que jo he visitat, no tenen en els problemes o les limitacions per parir de determinada manera en altres cultures, i aquí sí, no? Les caderes estan super rígides i estan quasi com atrofiades, no? Llavors, ha d'haver-hi una mobilitat, perquè si no també està la cosa aquesta de la pressió que ens fiquem les dones per parir d'una de certa manera, quan físicament, si no ho treballem, serà molt difícil, no? I hi ha molta frustració després, quan hi ha existit un dolor real durant el part i hi ha hagut d'haver una ajuda amb una epidural, per exemple, o alguna cosa, i és perquè, i clar, si tu estàs super tensa en aquesta zona, per molt que tu vulguis i que hagis treballat per anar a un part més natural, poder fisiològicament tens un dolor real, molt gran, no? Quan en comptes d'això hauria de ser una intensitat molt potent, però acompanyada d'unes hormones que et faciliten tenir moments d'un plaer extraordinari, també, no? I així és com la dona va navegant un part fisiològic, no? Però perquè es doni, ja reitero, no? S'ha de treballar també a nivell corporal. El moviment.
Estem preparades com a dones? Tenim tota aquesta informació, o a vegades ens costa, no? I sobretot en un moment tan vulnerable i tan sensible, no? Com és la maternitat.
És molt important aquesta pregunta, és molt clau, no? Jo crec que, òbviament, estem preparades per portar un embaràs saludable, estem preparades per parir, estem preparades per ser mares, això ho portem a dins. Però avui en dia, sense un bon acompanyament, sense una bona tribu, una bona xarxa d'altres dones o d'altres mares, és difícil que aquesta maternitat es porti, i parlo de totes les etapes, de l'embaràs, del part, del postpart, d'una manera...
ecològica, no?, que diuen ara.
Sí, i que hi hagi plaer, no?, que hi hagi... Que no ho patim, no? Algun d'aquests processos, perquè sempre hi ha algun procés d'aquests que la dona pateix molt, no? I això
I
es pot evitar. I en soledat,
en moltes ocasions, també, no?
Sí, totalment.
I tot això afecta moltíssim.
Uh-huh. Llavors, més que coneixement, que també el coneixement ens fa lliures, no? I hem de tornar a aquest coneixement, hem de tornar a ser les protagonistes d'aquesta història, no? I per mi és, el llibre el que fa també és ressignificar el paper de la dona, tornar a portar, a posar a la dona mare al centre, no? A ser la protagonista un altre cop, perquè això el patriarcat i tota la medicina va haver un moment que va dir, no? Fa ja un segle va dir, no, a partir d'ara la medicina s'encarrega d'això i vosaltres no sabeu res, som nosaltres els que sabem, no? I la medicina va haver un moment que era molt patriarcal, no? Eren sobretot homes, els ginecòlegs, etc. I se'ns va deixar d'un costat, no? I ara el que estem fent, persones que ens dediquem a això, i aquest llibre fa molt, és ressignificar això, no? I dir, bueno, vosaltres en sabeu, però nosaltres també en sabem moltíssim. I sobretot sabem amb la normalitat. Quan les coses surten de la normalitat necessitem uns altres tipus de professionals que saben, per exemple, salvar una vida. No? Uh-huh. Una dona no té per què saber com salvar una vida, però sí que sap com parir, sí que sap com portar el seu embaràs. És la que més sap d'això.
Quantes coses que ens queden per aprendre, eh? I afortunadament esteu professionals com vosaltres que ens guieu, que ens acompanyeu, que ens doneu tota aquesta informació, i llibres com aquest, no?, que vas publicar fa un any, que no sé amb què més pot ajudar a aquest llibre, a la dona, a la mare...
Sí, mira, jo una frase, el feedback, no?, per dir que més rebut de la gent que s'ho ha llegit, perquè s'ho llegeixen mares que han de ser mares, dones que han de ser mares, però també dones que ja han sigut mares, no?, se l'han llegit, i el que més rebo és ojalà hagués llegit aquest llibre abans de ser mare, no?, perquè ja, tot i que llegim moltes coses i veiem molts podcasts, ens falten eines, ens falta... Vale, però això... com ho porto al meu cos? I et poso un exemple, no? Perquè sempre s'entenen millor les coses amb exemples. Se diu molt ara, no? Per parir t'has de deixar anar, t'has d'entregar, no? T'has de rendir. Vale? I això una dona ho pot comprendre, no?, a nivell mental. Vale? Jo quan vagi a parir m'hauré de deixar anar. Llavors arriba el dia del part i la dona diu, com me deixo anar?
Què vol dir? Faig, què és això, no?
Com fa això el meu cos, no? Llavors el que necessitem són eines, coneixement també, i reitero, i al llibre hi ha molt coneixement, però són les eines que sempre s'han fet servir. O sigui, per això a mi m'agrada molt aquesta fusió, no?, de la ciència, tot el coneixement més pioner, però sempre fusionat amb la tradició, amb el que ja sabem, que ho hem de recuperar. Però ja ho sabem, o sigui, les dones quan llegeixen aquest llibre és com recordar. Però no hi ha res en veritat nou, no? El que passa que són eines essencials per portar les rendes de la nostra vida com a mares, no? Com a futures mares, vaja.
Les que ho han tingut en compte i les que ho han llegit, clar, ja, suposo que hi ha una gran diferència, no?, per la persona que diu, ostres, tant de bo ho hagués tingut abans, no? Hagués pogut aplicar moltes d'aquestes eines. I les que sí ho han aplicat, Sandra?
Ho han aplicat i el resultat és... que mai passarà allò que volem que passi, o sigui, aquest llibre no fa màgia i tens el part dels teus somnis o el postpart dels teus somnis, el que fa i el que han aconseguit aquestes dones és que han estat en pau i en connexió, passi el que passi. Perquè hi ha coses que no controlem i la maternitat és una gran lliçó d'això, no controlem absolutament res en aquesta vida, no? I òbviament no controlem el naixement dels nostres propis fills. El que sí que és important i el que més necessita un fill quan neix, o sigui, una ànima nova que arriba a aquest món, que no coneix de res, és que mai ens desconnectem d'ells com a mares, no? Que hi hagi una connexió absoluta i aquesta connexió... moltes vegades hi ha professionals que inevitablement o desgraciadament ens la treuen, no? I perdem el poder, el contacte amb allò que està passant. Si ho mantens amb aquestes eines, no? I la respiració és una d'elles, una de les respiracions que ensenyo, que no és la que veiem a les pel·lícules de d'hiperventilació allà parint, no? Sinó que és tot el contrari. clar, aquesta connexió és l'amor més pur, més absolut, i això t'ho emportes més enllà de passi el que passi. I he tingut gent que, gràcies a aquestes eines, han tingut cesàries precioses, no? I no han viscut amb aquesta ferida que moltes que passen per una cesària tenen, no?
De quina manera queden aquestes ferides per les persones que han patit una cesària precisament i no han pogut viure aquest procés que hauria de ser molt més natural?
Depèn si ha sigut una cesària justificada, que s'ha explicat bé, que s'ha permès que aquell part que és diferent, però s'hagi mantingut sent un part respectat, humà, ple d'amor, no? I que s'hagi donat aquest espai, aquest protagonisme a la dona, allò no crea ferides, encara que sigui una cesària, no? Què crea una ferida? Però una ferida també la crea un part sense cesària, eh? Ara es parla molt de la violència obstètrica. Què és la violència obstètrica? És treure aquest paper, no? D'estar al centre a la dona, és treure-li, és paternalitzar a una dona, és... treure-li el seu poder, no? O sigui, fer que, com si no, ella no fos important en aquest procés, no? I això és una ferida enorme, enorme. I això passa a la cesària, es passa en un part natural, pot passar en un part a casa, segons quin acompanyant tens. És difícil, perquè estan molt preparades les llevadores de part a casa i tenen molt coneixement per, no sé, aquest tipus de professional, però bueno, podria passar també, no? O sigui, és més el tracte que reps i com, si ets escoltada, si ets vista. Això, no? És el que crea un trauma si no ets vista o escoltada.
I a més, en moments així, no?
Hi ha moltes dones que ho viuen com una violació, eh? Un part, perquè hi ha una intromissió, hi ha una manca de comunicació, no? De presència, d'humanitat, que és una violació, perquè hem de partir de la base, que això molta gent no ho sap, però un part és l'acte sexual més potent en la vida d'una dona. Llavors, si comprenem això, si ho integrem, ostres, quina responsabilitat tenim tots els que estem al voltant, que se'ns permet estar en aquest acte sexual, de preservar la intimitat, de preservar la vulnerabilitat d'aquella dona, no? Que és que fins i tot una paraula, si una paraula en un moment així té un impacte brutal cap a bé i cap a malament, no? I això és una responsabilitat que els professionals, estiguem on estiguem, a l'hospital, fora, a casa, al bosc, dona igual. O sigui, els professionals que tenim el privilegi de veure com arriba un ésser en aquest món i acompanyar la dona que ho està portant al món, és com que s'ha perdut la sacralitat d'això, no? La puresa, la magnitud d'aquest procés, no? És que s'ha perdut.
Que interessant aquesta mirada que avui ens planteges i que imagino que també queda reflectida en el llibre Sashta. Sandra, el podem trobar encara en algun lloc, no sé, per alguna persona que ens estigui escoltant, que el vulgui tenir, que el vulgui llegir, que el vulgui regalar.
Exacte.
Jo crec que això és un llibre imprescindible per tenir en compte justament tot això que avui ens has compartit.
Sí, el poden trobar a Amazon, el poden trobar a la Casa del Llibre, a la web. Crec que a la web de l'EFNAC també està, i jo m'han tornat a enviar, tinc com 20 llibres a casa, per si algú els vol firmats, llavors està a la meva web, poden comprar-ho i jo ho envio firmat, signat, perdó. La web, vols que la recordi? És sansyoga.com, és S-A-N-S, yoga amb Y, en anglès, .com.
Si algú no li ha donat temps de prendre nota o no ha pogut, doncs sempre ens pot contactar amb nosaltres i facilitaríem aquesta via de comunicació amb la Sandra. Sandra, doncs encara que hagi passat un any, felicitats per aquesta criatura, per aquest llibre, i que, ostres, que pugui servir tant a mares com a professionals d'aquest món, que jo crec que hem de fer que aquesta veu arribi on hagi d'arribar i que sigui molt més extensa.
Exacte.
Moltíssimes gràcies a tu i fins a la propera. Bon dia.
Gràcies. Adéu, Mercè.
Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.